Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne, programa setmanal en el que escoltem, o el programa setmanal que ens permet escoltar les opinions dels representants dels partits polítics que tenen, que són presents al ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Com sabem, cada setmana va passant un partit polític diferent que cloem amb una tertúlia general entre tots els membres d'aquests partits o d'aquestes formacions polítiques. Avui tenim amb nosaltres a l'Antonio Espuny, representant del comitè del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, que el tenim amb nosaltres per anar detallant o per anar opinant o analitzant l'actualitat municipal. Antonio Espuny, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, hem d'analitzar l'actualitat municipal. No sé si n'havíem parlat o no del tema en l'última vegada que vostè va estar aquí, però estem davant d'un anunci de l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar fa unes setmanes de que tenia la voluntat de congelar les taxes i els impostos municipals de cara al 2015.
Sí, bueno, això crec que ho vam estar parlant a l'últim Parlem-ne, però bueno, o per almenys vam fer un petit comentari en el sentit de que, aunque ara ho anuncia, les taxes s'han d'aprovar, crec que són 30 dies o 60 dies abans de que s'acabi l'any, perquè si hi ha possibles impugnacions, per almenys que la gent pugui fer al·legacions en aquest aspecte. Llavors, el que passa és que bueno, ara ho anunciaran perquè no s'han pujat al seu moment. Normalment els anuncis se solen fer entre a últims de setembre i primers d'octubre, que és quan hi ha temps suficient per a aquest període d'informació pública, perquè normalment hi ha aquest període d'informació pública. Ara suposo que ho anunciaran a bombo i platillo, però bàsicament ja vam dir a l'últim Parlem-ne que era bàsicament perquè s'havien pujat l'any que ve és any electoral i el que no es pot fer doncs, en un any electoral és continuar pujant els impostos, continuar pujant les taxes i continuar pujant tots els serveis que està donant l'Ajuntament. I a partir d'aquí l'única explicació plausible és esta pujada d'impostos, no, perquè l'any que ve hi ha eleccions, però tots sabem de les dificultats econòmiques, tots sabem de que l'Ajuntament va demanar una pròrroga al pagament de la deute que té en l'Estat i en l'Estat, que són els 10 milions, perquè l'any que ve no es tingui que pagar amortització de capital, sinó que només s'hagin de pagar interessos, perquè realment en el que se recauda, quan s'hagi de pagar tot, no en tindrem prou. No en tindrem prou perquè el que és l'estalvi net, l'any passat, quan vam aprovar ara fa poc els comptes, l'any passat hi havia, crec recordar, i parlo de memòria, que recordar que no arribava a 100.000 euros, eren sobre uns 88.000 euros d'estalvi net, que això ni de bon tros arriba a cobrir les despeses que hem de pagar als bancs quan haguéssim d'amortitzar tot capital i interessos. Crec que recordar que estàvem sobre els 3.800.000 euros que haurem de manir cada any durant un grapat d'anys, més de 10, que haurem de manir, com he dit, durant aquests 10 anys i que realment en l'estalvi net demostra que si no es pugen impostos al 2016, difícilment se podrà assumir aquesta deuta, a no ser que hi hagi un canvi de govern. L'any que ve hi ha també eleccions, les eleccions municipals. Suposo que hi haurà altres eleccions perquè les perspectives pinten per aquí.
D'això se parlarem, d'això se preguntaré de les últimes novetats en aquest tema.
Pinten per aquí, no? Llavors, si hi ha eleccions a l'Ajuntament, hi ha un altre equip de govern, hi ha una altra manera de gestionar els fons públics, jo estic confiat de que si es gestiona de diferent manera se pot arribar, si no tot, a cobrir gran part d'aquestes obligacions que tenim que assumir a partir del 16 amb els crèdits que al seu moment ens va donar l'Estat i que ronden els 10 milions d'interessos, 10 o 11, no me'n recordo exactament perquè en van fer dos. I llavors, pues, el que passa és que l'any que ve ens pues, podrem salvar perquè no hem de respondre, com si diguéssim, de l'amortització de capital d'este crèdit i llavors podrem passar. És un any electoral. Llavors, a partir d'aquí, totes les explicacions són lògiques, entre cometes, dintre de la política o del món polític que vivim als nostres voltants.
Per tant, vostè està una mica a la línia del que s'ha dit aquí en algunes ocasions, sobretot des de l'oposició, que són detalls, són actuacions, són gestos electorals quan es fa.
Sí, bueno, quan s'ha fa això perquè ara imagino.
És dir una mica la disjuntiva allò de que quan la gent mos escolta pensarà, mira, aquest es passa tot l'any dient que per què l'Ajuntament no congela impostos, que ja molts ha pujat moltes vegades, i ara que els congela el critica perquè diu que és un any electoral, que passa més o menys com amb les inversions, sí. o per exemple o amb les obres o amb les actuacions que es fan, que si ara el Parc del Bon Repòs, que si fa 4 dies també, que si s'arreglen camins. Diu, home, és que arriben eleccions i l'Ajuntament ho ha de fer així. Dius, per una banda mos passem tot l'any...
Dos coses diferents pel que ha dit. Els camins, s'arreglen camins, o s'estan arreglant camins, gràcies a la subvenció que ara ha arribat dels daiguats de no sé fa quants anys.
Sí, però l'Ajuntament ha de subir el 50%.
Bueno, però és perquè seria ja... això, el gènere tonto que es diu. Que et paguen i llavors pues, que no ho aprofities. Segon, el que vostè ha dit, per exemple, del Bon Repòs. El Bon Repòs, vostè que creu les obres que ha vist, les obres que ha vist, vostè creu que allò val el que val? 300, quasi 50 milions de pessetes, plantar les palmeres que s'han plantat. És el que jo li estic dient. Una altra manera de gestionar, se poden fer coses, una altra manera de gestionar, se poden fer...
Només se planten palmeres, no?
Bueno, i sí, s'ha fet una mica de ciment i s'ha fet un desnivell. I s'han ficat 4 bancs, 50 milions de pessetes. 50 milions de pessetes. Hi ha altres maneres de fer. Hi ha altres maneres de fer. Hi ha altres maneres de gestionar els diners públics. I llavors, clar, com ens trobem amb aquesta disjuntiva. Llavors, vostè ha dit, home, és que ara se congelen impostos. Sí, se congelen impostos i és una mesura electoral, sí. Perquè imagini's vostè que és un gestor. És un gestor d'una empresa. I vostè té que fer front a unes obligacions perquè té uns crèdits concedits i ara ha de començar a amortitzar els interessos i ha d'amortitzar aquest any, el 15, té que començar a amortitzar els interessos i té que començar a amortitzar a part del capital i l'entitat financera, en aquest cas l'Estat, li diu, miri, sap què? Té dues opcions. Pot agafar i pot dir, començo a pagar l'any que ve, el 15, començo a pagar i si vostè paga pagarà tant d'interessos perquè, clar, comença a amortitzar el capital abans i, per tant, si vostè està un any més aviat a començar a amortitzar el capital, els interessos seran menors. En aquest cas, crec recordar que estàvem parlant sobre uns 230.000 euros. O pot fer una altra cosa. Si vol, hasta l'any que ve, o sigui, hasta el 16, no cal que pagui, que comenci a amortitzar el crèdit que jo li he fet, però sàpiga que si vostè agafa aquesta segona opció ha de pagar uns 230.000 euros més. Estem parlant de 40 milions de pessetes més. Clar, si jo sóc un gestor d'una empresa privada, en aquest cas, jo el que faré que serà com que jo sé que el capital l'he d'amortitzar, vulgui o no vulgui, igual l'he de pagar en guany, que l'he de pagar l'any que ve, que l'he de pagar l'altre, però si començo a pagar en guany, sé que m'estalviaré 200 i pico mil euros, 230 mil euros, què faig? Jo em vaig estalviar 40 milions de pessetes i començo a pagar no el 16, sinó el 15. Però si jo em trobo que per a pagar estos, este import resulta que jo tinc que demanar als socis, en aquest cas, a la població de la Cala, als ciutadans de la Cala, he de demanar més diners, i l'única manera de demanar més diners és a través de pujar impostos i taxes, què passa? Pues, i jo sé que el 14 hi han unes eleccions municipals que això incideix directament a l'hora d'emetre un vot, el que el ciutadà paga i de com se li administren els diners, més que com se li administren, com rep les conseqüències de l'administració del diner. I quan rep les conseqüències de l'administració del diner, el ciutadà se n'entera que es fan les coses bé o es fan les coses malament quan se li han de pujar les taxes i els impostos. Però si jo sé que l'any que ve han d'haver impostos, ha d'haver eleccions i el fet de pagar més o pagar menys incideix directament al vot, el que faré serà que, aunque haiga de pagar 40 milions de pessetes més d'interessos, haiga de pagar 40 milions de pessetes més d'interessos, agafo l'opció de pagar o començar a pagar a partir del 16, i si hi hagués un canvi de govern, pues, els altres ja s'apanyaran. I llavors no es tracta de dir, home, és que vostè diu, se queixa perquè no pugen impostos i després quan los, perquè pugen impostos i resulta que quan els pugen ara quan els pugen ara se queixa. Aviam, me queixo, jo m'he queixat des del començament. Me queixo perquè s'ha arribat a aquesta situació. Vostè m'ha sentit moltes vegades aquí durant molts anys dient que arribaríem, i em sap mal d'alguna manera que el que des de l'oposició i amb els datos que tenim a l'oposició al final hagi sortit tot el que ha sortit, més a mal perquè sempre ho he dit aquí moltes vegades que qui rep les conseqüències són els ciutadans de l'Amella. Qui rep les conseqüències són els ciutadans. Qui ha de pagar són els ciutadans de l'Amella, no els polítics responsables que han pres les decisions que ens han portat aquí. Estos, si l'any que ve hi ha un canvi o no hi ha un canvi de govern, pues adiós muy buenas, i aquí us quedeu amb tota la deuta, i qui és responsable són tots els ciutadans i els nous responsables polítics que poden o no poden haver amb aquest ajuntament. Per tant, no és que diguéssim, home, és que mos queixem de tot. No, no mos queixem de tot. El que passa és que, i ara dius que perquè no ho pugen és per any electoral. No, és que precisament ho fan per això, perquè si fossin uns bons gestors, dirien, jo me vaig estalviar 40 milions de pessetes, 200 i pico, 240 mil euros, quasi no me'n recordo exactament, però la xifra anava per aquí. Jo me vaig estudiar, perquè són, després, d'alguna manera, els haurà de ficar damunt de la taula aquests 40 milions de pessetes, i qui i els ha de ficar no sóc jo, sinó que són els ciutadans, i si jo vull el millor pels ciutadans, el que he de fer és estudiar-li 40 milions de pessetes. I si he de començar a pagar l'any que ve, pues començaré a pagar el 15 i no el 16. Que és el que vam fer quan vam demanar la moratòria d'un any a l'Estat per no tindre que pagar el 16. Suposo que com l'Ajuntament de la Mella de Mar, al resto d'Espanya hi ha molts ajuntaments que es troben més o menys en la mateixa situació, molts ajuntaments que estan governats pel Partit Popular, per això el partit, suposo que a partir de les pressions que hagin rebut dels seus propis personal que estan a les alcaldies han dit, escolta, pues fem esta petita moratòria, pagareu més d'interessos, però bueno, com l'equip de govern aquí, que l'important és intentar una nova reelecció i no intentar una bona gestió, pues en fet el govern va donar esta opció de poder retrasar el pago un any, però d'aquí un any ens tornarem a trobar el mateix problema incrementat. Per què? Perquè tindrem que assumir 40 milions d'euros d'interessos més amb els plaços. Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, se poden donar, com si diuen, les discussions bizantines que vostè li vulgui ficar, però la realitat és esta. La realitat és que s'atrassa un any, que hi ha eleccions, i que les conseqüències de que s'atrassi en un any són 40 milions de pessetes més que hem de pagar d'interessos, i que la deuta total al final s'haurà de pagar, i que en l'estalvi net, en els 88.000 euros que tenim, no en tenim, allò que se'n diu, en l'expressió, no en tenim ni per ensalivar, ni per ensalivar en les obligacions, que no al 15, però sí al 16 haurem d'assumir per a poder pagar tota la deuta bancària que tenim, la deuta als bancs i la deuta a l'Estat.
Ara precisament estem en una època en què a l'Ajuntament s'estan preparant els pressupostos. Per tant, és un moment on la gestió econòmica a hores d'ara està al damunt de la taula dels diversos departaments, de les diverses àrees, mirant de quadrar, de preparar els pressupostos de cara a l'any que ve. Per tant, és un moment en el que l'activitat és frenètica en aquest aspecte.
Sí, no, avui mateix hem parlat, i no sé si faig, és el correcte de dir-ho, no? Bé, hem parlat amb el senyor Montagut i ens ha dit que ens té preparats ja els pressupostos pel 15, perquè també el fet de tindre aquestes deutes i contraure aquestes obligacions en l'Estat, doncs una de les obligacions, de fet sempre s'havia fet abans de que s'acabi l'any. El senyor Andreu Martí té la costum d'aprovar, després ara ho ha canviat, els pressupostos els canvia 50 vegades, no els incompleix, perquè ja vam veure el resultat pressupostari de l'any passat, que es va passar més d'un milió d'euros del pressupost real, dels gastos, la diferència dels gastos i els ingressos i les despeses se va passar, però bueno, és igual. Ell se presenta uns pressupostos, queden bé i ja està. Però bueno, una de les obligacions és que abans del 15, de primers del 15, primers de, a últims de desembre, diguem-ho així, s'ha d'anar a aprovar els pressupostos del 15, i en aquest cas el senyor Montagut ja ens ha dit que uns rutí més o menys han bastat, i si no ens ho entrega avui, ens entregarà demà passat al ple, perquè nosaltres els grups ho poguéssim veure. Però bueno, no havent increment d'impostos i no havent increment d'obligacions bancàries, pues serà més o menys un pressupost que serà el mateix, molt, molt exacte, al del 13. Per què? Perquè pues, l'activitat continua estant parada, l'economia en general no reacciona, les llicències d'obres no se disparen, no hi ha cap mena d'ingrés extraordinari, estem al tope d'endeutament, vull dir que no podem continuar endeutant-nos ni crear figures d'aquestes com les de la residència, que no està endeutat l'Ajuntament, però que està endeutat l'empresa, però bueno, ja no podem fer res més, i a partir d'aquí serà un pressupost que serà un reflexe encorsetat, molt encorsetat de el pressupost d'enguany, pues que és allò que se'n diu, se va tombant i frigint i subsistint, no? Perquè no dona per a més la capacitat de pagament, ja no dona per a més. El problema és tirar, com l'he dit, de cara a l'any que ve, que s'incrementen les obligacions bancàries, el finançament s'incrementa, i llavors veiem en quines partides o se redueixen despeses, i lo que no és tot i reduir despeses, queda algo per pagar o per cobrir, veiem com se farà o quins impostos se faran per a poder cobrir això, per a poder cobrir este increment, que crec que recordar, si ara estàvem pagant 1.800.000, ara passarem als 2.800.000, els 3 milions d'euros. Haurem de pagar 1 milió i pico d'euros més per l'amortització del capital i pels increments d'interessos, i a la vegada, i com l'he dit, en el que recaudem i en el que gastem, tal com se gasta, només tenim un estalvi net de 88.000 euros. Vull dir que d'algun lloc hem de sortir.
Anem avançant. Aquest dijous hi ha ple. Hi ha alguna cosa que vostè vulgui comentar respecte a tots els punts que s'han de,
no,
de tractar?
No, no. Bàsicament he pogut mirar aquest matí, com estava plovent, he pogut mirar la documentació. Hi ha modificacions de diversos sectors en quant a la seva qualificació. I a partir
urbanístic,
sí, plans urbanístics. I llavors ja, bueno, vol passar comptes de la situació econòmica, perquè toca, el tercer trimestre el vam acabar amb una deute amb factures, no deute bancària, amb factures, crec recordar, no me'n recordo exactament perquè ho he fullejat encara i no ho he pogut veure en detall i en calma, sobre els 5 milions d'euros, o sigui que són, si són 18 o 19 els interessos, la deuta bancària, pues estem més 5 milions en factures, pues estem sobre els 22 milions, que entre cometes és el que va anunciar a l'últim ple el senyor alcalde, i ara només devem 22 milions d'euros, vale, sí, però torno a repetir, la deuta que tenim, que no és deuta de pròpia de l'Ajuntament, però que hi ha un edifici que és de l'Ajuntament, que s'ha de pagar en 10 anys, que en aquest cas és la residència, doncs també l'hauríem de comptabilitzar. El que passa és que es va fer una operació d'enginyeria d'aquestes característiques i no està empenyat l'Ajuntament, sinó que està empenyat l'empresa que va construir. I ara l'Ajuntament li va pagant aquests 85.000 euros cada mes d'alquiler, com si diguéssim, del local. Que estem esperant, jo tinc ganes de que una vegada per totes, per almenys ja que paguem 85.000 euros cada mes a l'empresa constructora, hi haguen 10, 15, 20 persones a la Camella de Mar, perquè el contracte va ser un contracte a la onada, doncs d'aquella manera, que alguna vegada ja ho hem comentat aquí, per almenys ja que paguem, que hi hagués alguna persona ja que pogués disfrutar de feina amb esta residència. Li vaig preguntar a l'alcalde i bueno, que ara no sabem. Bueno, de fet, ens va dir el que ja fa un any i pico que mos està dient, perquè del març de l'altre any mos està dient que ja no acaba d'arribar. I llavors, si li suma tot això, doncs, bueno, continuem estant al voltant dels 25, 28, 27 milions d'euros, que déu-n'hi-do per una població com la Mella de Mar, que si vostè ho dividix per el número d'habitants, ja sabem que l'altra cara de la moneda, o sigui, el govern diu no, perquè aquí tenim moltes propietats immobiliàries, perquè són molt a pagar, etcètera, etcètera. Però si ho mires des del punt de vista de la deuta per habitant, doncs estem sobre els 4.000 euros per habitant. Però ja li dic que després...
Exacte.
Bueno, ja li dic...
A vostè li interessa més
jo li dic,
la deuta per habitant
sí,
i el govern no.
Exacte, exacte. Bueno, això, però això ja fa temps que sí. Ho estem mirant, perquè si vostè se'n recorda, quan les coses jo vaig estar avisant de que gastàvem més del que podíem, l'alcalde ens deia que el remanent de tesoreria, perquè ens interessava destacar el remanent de tesoreria, quan li va semblar bé que ja no podia fer res del remanent de tesoreria, després era l'índex d'endeutament, que si estem al 30, que si estem al 40, que si estem al 20, que estàvem superbé, i quan vam acabar lo del percentatge, ara és l'estalvi net i l'estalvi... Vull dir que el govern ha agafat unes xifres, o agafa unes xifres, destaca aquelles xifres per a fer veure a la gent que estem molt bé. Quan realment, al final, quan hem tret tota la palla, ens ha trobat amb una deuta. I dius, si fa 10 anys, me dies que teníem uns estalvis, un remanent de tesoreria brutal i que anàvem bé, i resultant, està tot allò. I quan me dies que només estàvem endeutat en el 10 o el 12%, han tastat tot allò, ara resulta que estem endeutats en el 165,6 segons el govern. Pot ser perfectament el 200%. Aviam, això són xifres que el paper és molt sofrit, els números també són molt sofrits i que cadascú l'agafa de qualsevol punt, el pot agafar des de qualsevol punt del paper. Pots agafar de la punta dreta, de la part de dalt, de la part de baix o de la part esquerra, de la part de dalt o de la part de baix. L'agafes com vulgues, però és que al final les conseqüències són la realitat que s'imposa, i les conseqüències de la realitat que s'imposa és que tota la gent del poble sap que estem pagant un munt d'impostos i que estem pagant molt més que fa 3-4 anys. perquè l'aigua tenia que ser molt més barata. Inclús van arribar a traure un pamfleto i van dir pagarem menys aigua, l'aigua serà més barata, i ara resulta que paguem tres vegades més el preu de l'aigua i encara la companyia no en té prou, no en té prou encara. I nosaltres ho vam dir, escolteu, privatitzar un servei d'aigua és una empresa que traurà benefici i aquest benefici l'hem de pagar nosaltres. Ara, en la deute que tenim, fixis, jo estic segur que amb el preu que estem pagant d'aigua, si no tinguéssim la concessió d'aigua a l'empresa que tenim, segurament ens ajudaria a pagar aquesta part de l'amortització de la deute que tenim, el preu que estem pagant l'aigua. Si fiquéssim el preu que hauria d'anar l'aigua, el que costa a l'Ajuntament seria molt menys. Però bueno, ara això ja està en mans privades, ara per ara, i si no hi ha una voluntat política no hi haurà un canvi, com li he dit, un canvi de política, un canvi de decisions polítiques. Però bueno, és una d'aquestes coses que al seu moment se va voler privatitzar, se'n rien, i jo me'n recordo que me feia mal a l'orella lo que el govern, quan des del Partit Socialista els diem tornarem els 6 milions d'euros en interessos, tornarem els 6 milions d'euros perquè això no ho dona cap empresa, que els números que vostès han ficat damunt la taula, ara en Vesteple diu que canvien l'estudi i les perspectives, després de 10 anys canvien, però els números que vostès han ficat damunt la taula i que diu l'empresa que farà no són reals, i per tant no podrem assumir la devolució d'aquests 6 milions només en el consum d'aigua. I no ho han pogut assumir, perquè si ho haguéssim pogut assumir, el preu de l'aigua no hagués variat, haguéssim continuat pagant el mateix, i pagant el mateix l'empresa, si s'haguessin complit les previsions irreals totalment, falsificades totalment, si s'haguessin complit les previsions de l'estudi de l'empresa, avui no tindríem per què cobrir o pagar el que paguem d'aigua. O no tindríem que cobrir si realment no ens haguessin enganyat en l'aparcament, en la piscina i en tot, no tindríem que pagar el que paguem d'IBI. No tindríem per què pagar-lo, però ens han pujat un 60%, un 60-70%, 65%.
Quan diu que els han enganyat, a què es refereix?
Ja li he dit moltes vegades. Quan la Cala Gestió planteja la construcció d'un pàrquing, això és enganyar. Quan planteja la construcció d'un pàrquing, el pàrquing val 4 milions d'euros. El president és el senyor alcalde, no és aquesta persona que se n'ha anat. En aquest cas, Toni Matos és un gerent. Fa el que li diu l'alcalde, que és el màxim responsable de la Cala Gestió. Quan ens presenten el projecte de l'aparcament, ens diuen farem 260 places. D'aquestes 260 places han fet un estudi, jo no me'l vaig creure, i hi ha persones del govern que li vaig dir en vendrem 5, venen 25, i no vaig fer cap enquesta, 5, venen 25, ja podreu estar contents. Perquè es va fer el 2008-2009, en plena crisi, la gent va començar a retallar i el cotxe que dormi al carrer, que no passa res. Pues bueno, en aquells moments ens van plantejar el pàrquing, ens van plantejar d'aquesta manera, ens van dir farem 260 places, de les 200 les vendrem i 60 seran de rotació. 200 places a 20.000 euros, 4 milions d'euros. Ja tenim l'import del pàrquing. Ja està, ja tenim l'import del pàrquing pagat. Resulta que les places que han venut seran 25, 30, 35, no ho sé, però pràcticament ronda per aquí el número. Que, conseqüència d'això, que ens ha tocat pagar el pàrquing. Que en aquell moment, si quan vam tindre per dir alguna cosa, el primer conveni entre escales, que van donar 4 milions o 5 milions d'euros, si no haguéssim tingut altres deutes de funcionament de l'Ajuntament, haguéssim pogut pagar el pàrquing, però en canvi no el vam pagar.
que suposo que aquestes places de pàrquing continuen sent patrimoni de l'Ajuntament.
Sí, si no però, perdudes, però, no? però ara la deute...
Sí,
la...
sí, 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 la situació...
sí, sí, millora. Quan millorarà? Vostè sap les perspectives que diuen quan millorarà? Estan parlant d'entre el 23 i el 24, eh? Que la situació abans, i no serà igual ja, vull dir, no és que la gent se pensi que tornarem als anys 2006-2007, sinó que el 23-24 hi haurà els nivells d'ocupació, que en aquell moment hi havia, crec recordar, entre un 5 i un 6% de paro, tornarem als nivells dels 23 o 24 a Espanya. 10 anys, eh? 10 anys, 10 anys pagant. Vol un altre engany? Aviam... No és que sigui un engany, perquè a mi no em van enganyar. Hi ha molta gent, no mos van enganyar, perquè un t'enganya si tu et deixes o te'l creus, però jo i molta gent no se'ls va creure. La piscina, farem la piscina, farem el primer any 800 abonats, el segon 2.000 i el tercer 2.200, i 2.200 abonats a 30 euros l'abonat són 600 i pico mil euros, 300 mil euros... Li conto que els dic els números així en gros, eh? 300.000 euros per al funcionament i 300.000 euros per a l'amortització de la construcció de la piscina. I a més ho farà una empresa privada. L'empresa privada la vam fer fora. Estem en contenciós. Aviam què surt d'aquí. Aviam què surt d'aquí. I la piscina, avui, té 1.000 abonats després de 3 anys. Però és que el fotut, i això ja ho he dit aquí en aquesta taula, el fotut és que quan preguntes sobre els abonats i sobre la rentabilitat de la piscina, et diuen que és bo. I suposo que deu ser bo. Però perquè se comptabilitza, ens van dir, se comptabilitza que a la piscina s'apunta un 10% de la població, del cens de la població, perquè les piscines no fa 2 dies que les han inventat, sinó que fa molts anys que van. I a les altres experiències de les altres poblacions se sap per estadística que és el 10%. Del cens. 5 punt, 2 punts amunt, 2 punts avall, o 3 punts amunt, 3 punts avall. És el 10% de la gent. Per tant, amb una població censada del nostre poble de 100.000 habitants, el que no ens poden fer en l'estudi econòmic abans de fer la piscina és dir-nos que al cap d'un any i mig hi haurà 2.000 persones apuntades, perquè el nostre poble no és especial, ni és raro. És un poble com tots. I si a tots els pobles que hi ha piscines municipals des de fa molts anys hi ha o s'apunten un 10% del cens, doncs el nostre poble doncs també estirà sobre el 10%. 5 punts amunt, 5 punts avall, també estirà de promig un 10%. Per tant, els números no me'ls has de fer sobre 2.000 o 2.200 abonats, me'ls has de fer sobre 1.000. I sobre aquests 1.000, veure si amb 30 euros de promig de quota podem passar o no podem passar. Podem pagar la piscina o no podem pagar la piscina. La piscina i el seu manteniment. Per tant, ens han enganyat. Com ens van enganyar en lo de la residència? Estem pagant 85.000 euros. No la tenim, la deuta, però ens van enganyar. Quan ens presenten l'estudi, la cala gestió de la residència, ens diuen, literalment ens diuen, això ja ho tenim aparaulat. Mig. Ho hem de traure a concurs, però ja ho tenim aparaulat. Nosaltres pagarem, en aquells moments eren 60.000 euros cada mes, però s'ha de traure a concurs, però ja hi ha empreses interès. I estic parlant del 2008-2009, quan jo al ple els hi vaig dir, i aquí ho he dit moltes vegades, escolteu, estem en plena crisi, la gent trau a les persones que estan a les residències perquè si es queden un dels dos en paro, a la pensió de la persona gran, ajuden a pagar i a mantindre i tirar endavant la família. La dinàmica no és que cada vegada hi hagi més gent a les residències, sinó que la dinàmica és que les persones que no tenen gran dependència i que es troben més o menys bé, pues aquestes se trauen i s'hi fiquen a casa i per tant hi ha menys personal a les residències. I de fet, se n'han tancat unes quantes. No van algunes, però se n'han tancat també unes quantes. I ens diuen, no, ja està, no pateixeu, perquè nosaltres tenim empreses interessades que estan disposats a ficar 60.000 euros cada mes d'alquiler i el que farem serà agafarem 60.000 euros de l'empresa que gestionarà l'edifici i pagarem amb aquesta empresa que en nom de l'Ajuntament o que l'Ajuntament li ha fet la cessió de terrenos i que ha construït l'edifici a canvi de que nosaltres li alquiléssim per 60.000 euros. Això ens ho diuen abans de començar. No abans, quan fan l'estudi de la residència, que ja estava tot lligat. Després, quan anem a traure la residència, ja llavors ja canvien les circumstàncies. Ja diuen, fins que no hi haurà el 40% d'ocupació, no ens començaran a pagar. Ja estem parlant sobre els 2.000 euros per... de promitja, crec que recordar, entre 1.800 i 2.000 euros per resident i any. Resident i any. Vale. Llavors, si la residència és de 100 o 120 places, o 110, crec que recordar, ja no et surten els números, perquè si tu multipliques, fiqui-li 2.000 euros per resident i any per 100, te surten uns 200.000 euros. 200.000 euros. 200.000 euros... si ho divideixes pels 12 mesos, doncs no et surten els 60.000 euros cada mes. Te surten 18.000 euros. I els altres qui els ha de ficar? Però ara la residència ja està feta. La residència ens interessava fer-la i pagar 6 milions d'euros. Els altres 40 d'on els traiem? Com a mínim, això allò que diuen el millor dels casos, el millor escenari possible. Una vegada li adjudiquen a la onada, per 25 o 30 dècimes, per un estudi de valoració de gestió, per 35 o 40 dècimes, on va traure 11 o 20, no sé, ara no me'n recordo si eren 35 punts, i l'altre 35,40 dècimes o 30 dècimes. Per 30 o 40 dècimes de diferència, li adjudiquen a la onada. Abans de començar ens diuen, home, és que ara el percentatge d'ocupació a partir del qual ha de començar a pagar li baixarem al 60 i poc per cent. No baixarem, li pujarem, perquè primer estava al 40 i algo, i ara, perquè se sap que el cash flow, o sigui el benefici net, una residència no l'obté fins que no té un 65%, diguem-ho així, d'ocupació. És al voltant d'esta xifra. I l'altra pregunta que, i aquí ho he dit també moltes vegades, és, escolteu, que les residències fa dos dies que funcionen, o fa molts anys. Els números de les residències no els sabem, o no els sabíeu, quan ens vau plantejar des de la cala gestió aquestes possibilitats, o aquesta possibilitat, i ens vau dir que tot estava lligat, pensat i amarrat, i que aquí no hi hauria res. Les residències fa molts anys, i aquestes xifres que vostès ara ens estan dient de que el benefici net no es produeix fins al 60% o el 65%, vostès això ja ho sabíeu. Això ja ho sabíeu. Per què mos vau dir que hi havia una empresa al començament de tot, o empreses que estaven interessades en alquilar l'edifici i que mos pagarien 60.000 euros, que serien els 60.000 euros que a la vegada nosaltres donaríem i no tindríem cap despesa, donaríem a l'empresa constructora per l'alquiler? Pues, quan li dic mos han enganyat, me refereixo a això.
Ara mateix comentàvem una mica el tema de la recuperació econòmica, el fet de vostè diu, home, diuen que cap al 2023, 2024, però sí que pareix que lleugera, però que es produeix una recuperació econòmica. Això no entenc que a poc a poc ha d'anar beneficiant novament els ajuntaments a través de temes urbanístics, d'adquisició de terrenys, els terrenys es compren per part d'immobiliàries, entren més permisos d'obres. Sí que no de cop, i evidentment per arribar als nivells que hi havia fa uns anys, com vostè comentava, difícilment serà, però la recuperació econòmica, la mica, s'està notant en la venda d'automòbils, s'està notant en la venda de tot, fins i tot d'embarcacions d'esbarjo. A poc a poc això no ha d'anar normalitzant novament les situacions i els ajuntaments han d'anar guanyant una mica més de marge?
Sí, però quan passa això és després, quan passarà això serà d'aquí molts anys, i això hi ha tots els analistes que surten pels debats, tots ho diuen. No es creguésseu que en 3 anys crearem els 5 milions de llocs de treball, o 4, ja no, no vull el pleno empleo, la política, els 4 milions. I a més, quan vostè sent parlar als responsables polítics, el que estan dient és, escolti, el tocho, entre cometes, s'ha acabat. El tocho s'ha acabat. I, per tant, el que hem d'anar és a buscar polítiques d'industrialització i reindustrialització d'empreses que produeixin algo i poguessin ficar sobre el produït un valor afegit. Perquè el tocho ja se sap que la construcció ja se sap que sí que té un efecte immediat a la creació de llocs de treball, però que quan s'ha acabat el boom, i això tothom ho sabia, quan s'ha acabat el boom, una totxana no torna al crèdit que fas. Mentre que si tu, un empresari o una empresa o una cooperativa invertix de treballadors, invertix en una fàbrica que fa tornillos, una màquina que fa tornillos, aquesta màquina produeix tornillos. I amb aquests tornillos tu els pots ficar al mercat i t'ajuda a pagar la casa, la màquina i la inversió que has fet. Però quan tu fas un bloc de pisos, si no hi ha gent que té recursos, o sigui, si no hi ha primer la reindustrialització, si no hi ha primer un creixement econòmic, però no basat en la construcció, sinó basat en la indústria, en el creixement industrial, difícilment se podran comprar aquests pisos que després vindran. Com a conseqüència d'una política industrial o d'un increment industrial, és possible que després hi hagi un increment, com a conseqüència d'això hi hagi un increment a la construcció? Sí, però primer ha d'haver aquest increment a la indústria. I jo crec que totes les polítiques que es diuen des de la comunitat econòmica, que d'alguna manera són les que marquen les directrius, i quan diuen, escolti senyors, Europa el que ha de fer és ficar-se a produir. Deixeu-se d'especular, deixeu-se de construcció, que ja en tenim prou de cases per a vendre, que n'hi ha 2 milions de cases per a vendre, i ara el que hem de fer és produir. I el que hem de fer, fomentar, és l'activitat econòmica productiva, que com a conseqüència hi haurà més gent que tindrà feina i que hi haurà més gent que podrà comprar-se cotxes, que podrà comprar la segona residència, que podrà sortir de viatges. Sí, però primer hem de crear la indústria. Primer hem de crear l'activitat que permeti crear plusvalues i aquestes plusvalues puguin, i sous, perquè puguin generar una activitat econòmica, poder pagar ous, sous i poder pagar plusvalues. I això, aquí a Espanya, tots els analistes, quan parlen, fan, senyors, això tardarà, perquè una empresa amb un bon competitiu com el que tenim, amb una economia oberta, perquè no és que sigui un problema d'Espanya, és que és un problema de moltes economies europees. Sí, jo puc fer tornillos, per dir alguna cosa, però al nostre país hi ha la seguretat social. Benvingut sigui, vull dir, no és que jo digui que no n'ha de bé, sinó tenim la seguretat social, per sort tenim la seguretat social, tenim escoles, tenim una sèrie de serveis, entre cometes, la sanitat i tal, que això té un cost i això se paga a través dels impostos de les persones, però també de la producció, sigui d'una manera o sigui d'una altra. Això, el cost d'això va damunt del que tu produeixes, o sigui, està damunt del que tu produeixes. Però resulta que aquest tornillo que fem aquí a Espanya l'hem de vendre a Xina o hem de vendre a Llinsiga, on fan cotxes o el que sigui. Clar, però ja resulta que hi ha economies, perquè ja estem a l'economia de lliure mercat. Hi ha economies que no tenen tots aquests, els seus estats no tenen aquestes obligacions que tenen aquí l'estat. Sanitat, ensenyament, pensions, etcètera, etcètera. No tenen, que allí es campi qui pugui. Clar, això és un cost que no tenen que afegir al producte. Per tant, aquell tornillo, aunque l'hagin de portar de l'altra part del món, surt més barato que el que puguem fer aquí. I clar, això, com li he dit, amb el món competitiu i obert en el que estem, costarà arribar a creixements industrials. Què es produiran? Segur, perquè la ment de les persones és molt maleable i s'acopla a tot. I jo crec que hi haurà a poc gent que un tindrà una idea, l'altre en tindrà una altra, un produirà una cosa, l'altre produirà, i de fet aquí a Espanya, doncs, hi ha sectors que són punters, i quan dic punters vull dir en tecnologia, investigació, en informàtica, etc, etc. Són, hi ha molts bons professionals, i que poc a poc pues aquesta gent aniran tirant del carro, però això no es produirà d'un dia per l'altre, eh? Com he dit, els analistes tots pràcticament diuen, escolteu, nivells com els que teníem 2006-2007, 5% de part, 23-24, i com he dit, no en la mateixa situació del 23-24 del boom de la construcció. Escolta, jo crec que això es pot veure a la mentalitat de les persones i de la gent jove, vull dir, hi ha generacions, ho he vist amb ma filla, hi ha generacions que tenen una idiosincràsia perquè han viscut en unes circumstàncies. Les generacions actuals, la gent jove que avui en dia està a l'institut o que ha començat a l'institut i tal, visto lo visto, per la realitat que veuen, ja tenen unes altres actituds, eh? Tenen unes altres actituds, tenen unes altres preocupacions. I això, pues, és una mateixa evolució del sistema que, per les circumstàncies que hi ha, creen mentalitats i es crea maneres de pensar. Quan tot era flors i violes, i mira, aquí a casa m'han comprat un cotxe, ah, pues, se l'han comprat també nou, i jo me'n vaig a vacances, i això era una mentalitat, i ara resulta que veuen, companys, si no, perquè és un poble petit, i les desigualtats, jo sempre dic que al nostre poble hi ha desigualtats, però no són molt grans, però sí que veuen casos que, ostres, el meu pare no té feina, i ara resulta que, m'entens, que no es pot tindre o no es manté el nivell de vida que teníem el 2006-2007, i això té repercussions perquè la mentalitat de la gent jove ja ha canviat, o està canviant. Jo crec que per bé, totes les coses tenen la seva part positiva i part negativa, en aquest cas és per bé. I que arribarem a la situació que vostè ha dit, de que els ajuntaments de retruc tindrem, es veuran beneficiants? Sí, però tardarem molt de temps.
Vinga, va, anem avançant al tram final del programa, perquè, bueno, tot i que hem estat parlant de tot el procés sobiranista i durant els últims programes, sí que hi ha un punt diferent, que és una mica la proposta del llibre de ruta que aquesta mateixa setmana, concretament aquest dimarts mateix, el president de la Generalitat, Artur Mas, posava al damunt de la taula. Jo no sé si canvia o no d'alguna manera les opinions que vostè ha donat aquí i què és el que creu que passarà al respecte.
Jo crec que, a veure, és una situació una mica, per mi és una mica decepcionant. I no és que vulgui siga o no siga independent, o que m'agradaria una Catalunya independent o no. Jo me baso això en política per l'art de lo possible, no? I hi ha coses que són molt difícils, que hi han d'haver unes circumstàncies molt extremes perquè se puguin produir, i amb el tema de la independència de Catalunya, pues, no és que jo personalment tingui el meu sentiment i vulgui o no vulgui, però veig que és una cosa molt, molt difícil. Llavors jo m'atenc a lo que segurament s'arribarà, si hi ha un pacte, no sé quin serà, per supost, no sé quin serà, però hi haurà un canvi de govern a l'estat espanyol, segur, hi haurà unes altres persones, no sabem qui serà, si Pablo Iglesias o qui sigui, que tindran un altre tarannà, que s'assentaran a la taula, i jo trobo que a Catalunya, pel que passarà, pues serà que al final aquestes persones que o independència sí o sí, pues és possible que la gent, és possible, que arribi un moment que digui, escolta, no anem enlloc, no arribem, només estem amb això, i no veiem els problemes reals i no veiem altres temes que ens haurien de preocupar més. I potser entendran de que més val un mal acord que, no sé com se diu la frase exacta, més val un bon acord que un
mal acord, un bon juí,
això, exacte, sí, això, m'entén? Jo crec que al final s'arribarà a un acord. Jo crec que al final Catalunya tindrà un sostre més elevat d'autofinançament. El que no voldria, i ja li dic, és una opinió personal.
Vostè creu que això té aturador? És a dir, vostè creu que després de que
jo crec, sí, però és que única, no, jo, miri, me baso
a això ti marxa enrere?
No, ells podran fer la ruta que vulguin, però és que arribarà que al final les urnes pues, se sentaran a cadascú. I ara no mos pensem que la majoria del poble català, la majoria del poble català no la sabem l'opinió. La majoria del poble català no la sabem. I el president ahir, a una de les frases, ha d'haver una majoria suficient.
Absoluta.
No, majoria suficient.
Majoria absoluta d'una llista única.
Bueno, però ha d'haver una majoria absoluta. Vull dir, suficient. Qual vol dir que un 51,4%, això no va a cap banda. O sigui, per què? Perquè un 1-2% és un percentatge que, segons les circumstàncies, poden canviar. Llavors, ha d'haver una majoria important. I avui per avui, aquesta majoria, la mateixa Convergència, quan el seu portaveu, el senyor Rull, diu hem d'aconseguir més adhesions independentistes, és perquè després de del 9 de novembre hem comprovat doncs, que hi ha un important número de ciutadans de Catalunya doncs, que no ho tenen clar, com a mínim no ho tenen clar. O no ho tenim clar, entenem ni les conseqüències. I que llavors això s'ha d'aclarir molt. Llavors, que ells faiguen o diguin el que diguin, mentre, i aquí hi ha dos motius, per un costat distrauen el personal al resto de catalans en la independència i fan pagar, això sempre ha passat a la història, vull dir que no ara estem en un moment històric a Catalunya, però que és un reflex d'altres fets històrics que s'han produït en altres llocs i aquí mateix, que la culpa la té Madrid, que, i sobretot hasta jo, vull dir, jo sí que he votat o he anat a votar, que al final no vaig anar, ja li dic que clarament que no vaig anar, haguera votat en contra del govern de Madrid perquè és una vergonya el que estan fent aquesta gent, però jo com que refio i confio que canviaran les persones a Madrid, canviaran els taranàs. Jo confio i refio de que s'arribarà a un consens entre el govern de la Generalitat i el govern de Madrid amb una nova finançació, amb uns teixos més elevats, perquè jo li diré, s'han sentit moltes opinions, han dit tot lo que si és possible, que si no és possible i tal, però jo veig que el més rentable, després el senyor Artur Mas va dir que si per ell és no hi hauria exèrcit. Per la meva opinió, el qual vol dir que pot haver un altre mandatari d'una possible Catalunya independent que vulgui crear un exèrcit. Tot això són costos afegits. Avui en dia l'exèrcit espanyol, per dir alguna cosa, i ho dic des del punt de vista egoista d'allò que li he dit, ha explicat abans, los països occidentals tenim a les nostres en lo que produïm tenim que repercutir una sèrie de serveis i de costos, i un dels costos és l'exèrcit. L'exèrcit espanyol pensa que són 60.000 persones. Un exèrcit mínimament efectiu són 60.000, vull dir, és lo que té Bèlgica. Clar, això és un cost que s'ha de ficar, un cost d'un exèrcit és un cost que s'ha de ficar sobre el preu del valor del producte que se produeix aquí. Este cost fa que este producte s'incrementi de cost i, per tant, fa que el producte nostre sigui, o d'una possible Catalunya independent, no sigui tan competitiu com un altre. Perquè, clar, això d'exèrcit sí, exèrcit no, pues, és a la voluntat dels possibles mandataris. Clar, hi ha moltes coses. Clar, jo podria estar en una Catalunya independent i diguessin, escolta, estado asociado sense exèrcit, són els quartos que mos estuviaria. Els quartos que mos estuviaria i el producte, en vez de sortir-nos a 10, mos sortirà a 5, perquè els altres 5 són per a pagar l'estructura de l'exèrcit. I segur que a 5 d'altres vendrem per tot arreu. M'entén? Però això no està clar. Això és... Bueno, i què passarà? Hi ha molts de temes, moltíssims de temes. L'economia, Europa, els dictaments, les directrius europees, les empreses que hi ha aquí, pensi que hi ha 1.800 empreses, me sembla que vaig llegir.
Hi ha gent que sap molt més que vostè que jo i que s'han encarregat d'estudiar-ho.
Sí, però també hi ha... Sí, però no. No se ho cregui. No se ho cregui. No se ho cregui. No se ho cregui perquè se quedaria sorprès a vegades de saber qui ens governa. Quedaria sorprès de saber qui ens governa i quins interessos reals ens governen.
Sí,
i això ho sabrem a tot arreu, a tot arreu, a tot arreu. Se quedaria sorprès de saber exactament en quines persones ens estan governant. Si vostè sent, com vostè diu, el govern, tècnics i tal, i en canvi hi ha altres tècnics, que no surten a la foto, que diuen tot el contrari. Amarremos los machos, amarremos los machos. Pues aquí está. Aquí está, la veritat, i vaga la redundància, que no la tenim ningú. I com que no la tenim ningú i és un salt una mica que no sabem ante podríem fer cap, pues per això jo trobo que hi ha la reticència també de que d'esta majoria del poble català que ha dit no, jo no em vull definir, jo no, hasta que no m'ho expliquen molt ben explicat uns i els altres, les pros i els contres, jo no tinc una idea clara. I per desgràcia, perquè que és el que s'hagués tingut que produir, per desgràcia, en vez d'haver un debat, i aquí ho dia abans o dos dies abans de del 9 de novembre on es van trobar els grups, per desgràcia, el debat va ser més el comentari del partit de futbol, entre cometes, entre el joc entre la Generalitat i el govern central, que és el fiscal, que és el Tribunal Superior, més que les conseqüències, no les conseqüències, sinó del fet de independència sí, independència no, i que la gent s'hagués pogut fer una idea clara i que hi hagués hagut un cens clar i que hi hagués hagut una pregunta clara i que hi hagués hagut una opinió o que la gent del catalana hagués pogut tindre, però això no ha pogut ser, això no ha pogut ser. Per què? Perquè hi ha un govern amb majoria, i aquí ho he dit moltes vegades, hi ha un govern amb majoria absoluta que la rentabilitat, que és, li és molt rentable anar contra Catalunya. La fiscalia mateix, bueno, els fets fiscals, i clar, davant d'esta irracionalitat no pots ficar una racionalitat, un raonament damunt la taula. Davant de la racionalitat esta no pots ficar una racionalitat. I has d'esperar el moment on se podrà ficar la racionalitat, perquè al final se podrà ficar i farem. Hi haurà un debat, i jo estic convençut que hi haurà un debat, hi haurà en una taula bons per un costat i bons per l'altre i que diran la seva opinió. I a partir d'aquí la gent que prengui una decisió clara, conscient, perquè és una cosa molt important, i que votin i que surti a la voluntat que sigui i que surti endavant, clara. Clara, vol dir, amb una participació elevada i amb un percentatge elevat. Però això, per desgràcia, i en les circumstàncies polítiques que tenim ara, avui, sempre ho he dit també a esta taula, no és ara, com diu el senyor Jordi Pujol,
ara no toca.
Ara no toca, que no ho veieu, que ara no toca. Ja vindran tiempos mejores, ja vindran tiempos mejores, aún se podran aconseguir més coses. Però els polítics som tremendos moltes vegades.
Sí.
I amb això m'hi fico.
Perquè pensem que quan manen els altres, no? I quan manen els nostres, segurament tot s'ha vingut, no? Senyor Antonio Espuny, moltíssimes gràcies. Hasta el pròxim programa.
Vale, gràcies. Bona tarda.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.